D'aquí a uns minuts explicarem que Samuel Eto'o es queda al Barcelona, però els Jocs Olímpics de Pequín ens reclamen i el primer que fem a l'Esport al Punt Vespre d'avui és dedicar-li un espai a Fred Phelps.
Ha sigut necessari sacrificar molt de temps perquè ell pogués dedicar-se a nedar dia i nit. A ell li ha ocupat el 100% del temps. Nosaltres, la família, li hem donat suport, però també ens ha sigut com una feina extra.
El xèrif Phelps, retirat ja i amb qui Michael no té una relació fluida des que es va separar de la seva mare Debbie quan el fill fora de sèrie tenia 15 anys. Avui, l'Express de Baltimore, la ciutat on va néixer, ha patit per mantenir viu el somni de ser millor que Mark Spitz en uns Jocs Olímpics.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín a Catalunya Ràdio.
Tot i això, Michael Phelps manté intactes les seves opcions de guanyar 8 ors a Pequín. Ara bé, avui, mitja medalla del relleu 4% nord-americà la deu al seu company Jason Lezak. La seva última abraçada ha donat el triomf i el nou rècord del món amb només 8 dècimes de segon de diferència sobre França, que ha estat segona. Phelps, exultant al final de la prova, s'ha abraçat efusivament a Lezak. Sabia el que hi havia en joc. Molts han qualificat el relleu d'avui com la carrera del segle. I la seguida, el cub d'aigua, la nostra enviada especial. Marta García, bona tarda.
Hola, bona vespre.
L'Isaac ha estat espectacular, ha recuperat 19 dècimes de diferència amb el relleu francès i, a més, l'ha superat de 8 al final.
Si bé és cert que la cursa no ha començat gaire bé per a l'equip nord-americà, el final ha sigut d'aquells que passaran a la història. Ni a Hollywood s'hagueren inventat un final millor. Els actors Michael Phelps, Garrett Weber-Gale, Cullen Jones i Jason Lezak. Els tècnics nord-americans han decidit llançar en primer lloc a Phelps, que realment no és un velocista i no n'és d'aquesta prova en la competició individual. A més, el primer relleu de l'equip australià era el Diamond Sullivan. Phelps no ha estat afortunat i no ha pogut amb els seus principals rivals, però tampoc amb Brent Hayden, del Canadà. Weber-Gale ha posat per primera vegada els campions olímpics al capdavant de la cursa després de superar a França. L'aposta de Cullen Jones ha mantingut el tipus durant el primer 50, però el viratge no ha estat bo i ha perdut una posició front al francès Frédéric Bousquet. En aquest moment, la cursa ja era un teua-meua entre els Estats Units i França. Després de la tercera aposta, tot pintava molt bé per als europeus i malament per a Phelps, que veia com s'allunyava el somni. Però Jones ha aconseguit aguantar en la segona posició, tot i la persecució al límit de l'australià Keyous Ashley. Així doncs, tot per decidir en l'última aposta. Màxima atenció en la cara de Michael Phelps i també en la resta de companys. I crits, molts crits d'ànims per Jason Lezak. Però el nord-americà nedava amb el francès Alain Bernat, el segon home més ràpid del moment després d'Aimon Sullivan. Avui Bernat, però, ha fallat i Lezak ha estat incommensurable. Ningú hi confiava, menys ell i el seu equip. A la postre, Jason Lezak ha firmat la carrera de la seva vida i li ha donat la segona medalla d'or a Michael Phelps. França Plata va tot el rècord d'Europa que tenia ella mateixa des del passat mes de juny en París amb 3:12:54. Bronze per Austràlia en una carrera on els 5 primers han nedat per baix de l'anterior rècord mundial. Gràcies, Lezak, deu haver pensat Phelps. Ha estat, sens dubte, una de les millors carreres de la història, com a mínim de les més emocionants, una carrera d'Oscar de Hollywood. Però és que l'emoció viscuda avui en el cub d'aigua no s'acaba així. Rècord olímpic de Michael Phelps en les sèries dels 200 papallona, 1:53:70. Rècord del món d'Aimon Sullivan als 100 lliures, amb 47:24. També rècord del món per la italiana Federica Pellegrini als 200 lliures, 1:55:45. El rei de la braça mundial, el japonès Kosuke Kitajima, amb 58:91, ha firmat un nou rècord del món. I rècord d'Europa per al rus Arkady Viatchanin als 100 esquena en les semifinals, 53:06. Lisbeth Tricker en el 100 papallona i Rebecca Addington als 400 lliures també s'han coronat avui campiones olímpiques.
Un Michael Phelps que marca la diferència en aquests jocs, que també té altres noms propis, com el d'Ashvin Bildebur. Aquest nedador català s'ha entrenat al marge del grup de la Federació Espanyola i s'ha guanyat avui ser a la final del 100 esquena.
L'altre protagonista del dia en el cub d'aigua per a nosaltres ha sigut Ashvin Bildebur, perquè s'ha convertit en el primer català finalista en aquests Jocs Olímpics de Pequín. El nedador de natació Sabadell s'ha classificat per la final del 100 esquena amb el quart registre, que a més ha suposat un nou rècord d'Espanya amb una marca de 53:51. Els que vulguin veure Ashvin Bildebur nedar la final aquesta del 100 esquena, doncs la veritat és que a Catalunya haureu de matinar, perquè la disputarà a 4:45 de la matinada. Ell diu que la medalla d'or està pràcticament assegurada i, vaja, la resta doncs, també pensa en el mateix. Aaron Persols està mostrant intractable aquests dies al Cup d'Aigua i, tot i que avui ha reservat forces, és l'actual plusmarquista mundial de la distància, el gran dominador, i, vaja, tot apunta que si no passa res estrany, demà Aaron Persols aconseguirà ser campió olímpic en el Senasquena. Però, en canvi, a Eivind Vildebust sí que veu doncs, que la plata i el bronze estan molt més oberts.
El clar favorit doncs, és, com ja... Bueno... Tothom coneix Aaron Persols, l'americà, que té l'actual rècord del món, i llavors doncs, la medalla queda una mica oberta a diferents nedadors, no? I, bueno, sent les finals pel matí tot queda una mica obert, perquè sempre és una mica incert a l'hora de nedar pel matí, doncs no sempre tots els nedadors van igual de bé.
Però Eivind Vildebust són els seus segons Jocs Olímpics, perquè va debutar a Atenes. Aleshores era molt jove i ell mateix reconeixia que no tenia res a fer. Ara, tot i la seva joventut, perquè té 22 anys, s'ha plantat en aquesta final del Senasquena amb el quart registre, com dèiem, i diu que sobretot el que vol és disfrutar. També està disfrutant aquests dies del Cup d'Aigua, aquesta instal·lació magnífica que tots els nedadors ja han lloat. El mateix Eivind Vildebust ens reconeix que sí que és un bon lloc per aconseguir doncs, una bona marca, una bona fita i per a disfrutar de la natació.
La piscina és perfecta, jo crec que no podríem demanar més ni esperar més. O sigui, la piscina és increïble, és molt atractiva i l'aigua doncs, està, crec que la temperatura perfecta. I bueno, l'únic inconvenient d'aquí a Pequín doncs, és crec que tots els esportistes ens queixem una mica de la calor que fa i la humitat. I llavors, doncs, els aires acondicionats que sempre estan molt forts i bueno, això és algo que molesta bastant.
Per acabar, dir-vos que Mireia Belmonte ha aconseguit la classificació per als 200 estils per a les semifinals amb el 14è registre, que en canvi no ha aconseguit la classificació Xavi Núñez als 200 papallones, se n'ha quedat fora. Tampoc les espanyoles Melanie Costa als 200 lliures i Nina Jivanevskaya al Senasquena, que als seus 31 anys i després de no haver-se classificat per a la final olímpica, doncs ha dit ja que plega, que diu adeu, com dèiem, té 31 anys. Doncs Nina Jivanevskaya que retira ja de la natació en actiu.
La competició esportiva ha compartit protagonisme amb el primer positiu d'aquests jocs i l'esquitjat ha estat el ciclisme espanyol, que fins ara, aquest any, només ha fet que col·leccionar èxits. Recordeu aquesta ciclista, Maribel Moreno, que fa uns dies va deixar els jocs per un atac d'ansietat? Doncs bé, avui s'ha sabut que l'ansietat tenia un origen positiu per EPO, en el control que li van fer a la Vila Olímpica després d'arribar a Pequín. És el primer positiu, com dèiem, d'aquests Jocs Olímpics. I el Jordi Turri, un altre dels enviats especials d'aquesta casa, ha estat a la roda de premsa que ha convocat el Comitè Olímpic Espanyol. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
La veritat és que més d'un amb la boca petita, això sí, va sospitar quan de manera tan precipitada es va anunciar que Maribel Moreno no competiria per una crisi d'ansietat.
Després de dos dies de felicitacions, alegries i satisfaccions, ha arribat l'altra cara de la moneda per a la delegació espanyola. Avui s'ha sabut que el primer positiu d'un esportista als Jocs Olímpics de Pequín ha estat la ciclista Maria Isabel Moreno, Maribel Moreno, una ciclista aragonesa que havia de participar a la prova de fons en carretera. Li van fer un control antidopatge només arribar a Pequín abans de competir i se li ha descobert EPO recombinant, és a dir, l'EPO tradicional. La ciclista va marxar abans de competir i abans de saber el resultat. Va al·legar ansietat. Ara encara falta la contraanàlisi, però les institucions espanyoles confien molt poquet en la innocència de la ciclista. Eugenio Bermúdez, el secretari general de la Federació Espanyola de Ciclisme, explica com es va produir el moment del control.
A nivell ja a la llegada a la villa o... poco después de llegar a la villa ya empezó a mostrar un cierto nerviosismo que de alguna manera bueno pues la hacía ser una persona algo distinta en ese momento. Cuando se plantea el tema de que tiene que ir a pasar el control junto a las otras dos compañeras del equipo femenino de ciclismo y otros deportistas, evidentemente su estado cambió y a la vuelta del control pues la situación pues fue empeorando. Ya pasó a una situación de estar permanentemente llorando y una situación pues un poco crítica en ese sentido, ¿no?
El Consell Superior d'Esports i també la Federació Espanyola han anunciat que aquesta ciclista havia passat 6 controls d'EPO i que cap se li havia descobert res en els 6 últims mesos i l'últim poc abans de venir cap als Jocs de Pequín. Per aquest motiu, el secretari d'Estat per per l'esport, Jaime Lisabeski, es manté en la seva teoria de tolerància zero i vol aplicar ja la nova llei de l'esport. Ha estat contundent a l'hora d'anunciar sancions.
A los tramposos, que el cerco se estrecha y cada vez va a ser más difícil que se engañe. Y además añadimos otra cosa. Aquellos que están en el entorno de los tramposos, no es que el cerco se estrecha, es que queremos que acaben en la cárcel o inhabilitados profesionalmente. Vamos a actuar con toda la dureza. Vamos a aplicar una ley dura como es la española totalmente.
Sí, que com sigui, continuen havent sospites al voltant de l'esport espanyol pel que fa al tema del dopatge. Recordem que en el passat Tour de França també hi va haver positiu de dos esportistes espanyols. I a més es dona la circumstància que tots s'han descobert en laboratoris que estan a l'estranger. Jaime Lisabeski, però, surt davant d'aquestes acusacions i defensa la seva política.
Si alguien quisiera tapar, esconder o no luchar contra el dopaje, no haría una operación puerto. Y le puedo poner como ejemplo que en España se ha actuado, ya no tanto en el deporte profesional, sino a nivel de otra práctica deportiva, con más de 7 operaciones en los últimos 4 años, donde se han desarticulado un número muy importante de laboratorios clandestinos, 10, donde se han incautado muchos millones de dosis y donde evidentemente se ha mostrado que se actua con una gran dureza con respecto a esto.
Jaime Lisabeski es manté dins dels que podríem dir que són els paràmetres legals, els paràmetres de la llei. En canvi, el president de la Federació Espanyola de Ciclisme, Fulgencio Sánchez, va una mica més enllà i diu que potser amb els controls antidopatge, ja siguin d'orina, ja siguin de sang, no és suficient.
Yo no sé si lo que interesaría aquí o lo necesario en este caso también sería hacerles controles o exámenes psicológicos con el fin de que no lleguen a cometer estos errores en momentos tan críticos como en este caso de Maribel Moreno.
La ciclista de 27 anys que havia de debutar aquí a Pequín en els Jocs Olímpics s'ha amagat. Havia anunciat per avui una roda de premsa a Saragossa que finalment ha anul·lat i fins i tot els mateixos Jaime Lisabeski, Fulgencio Sánchez o el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, han confessat que no han pogut parlar amb ella.
Doncs així estan les coses. Dit això, pel que fa a l'anàlisi de la resta de la jornada, desfeta considerable en tennis, Tommy Robredo ha dit adéu només començar, el mateix camí que han seguit David Ferrer i Nicolás Almagro. Rafa Nadal i Roger Federer han tingut un debut ben diferent. Nadal, que és l'únic tenista d'aquí que queda al quadre individual, ha patit. Federer, en canvi, ha tingut un debut plàcid. Amb el Xavi Soler ens aturem en el tennis per començar el repàs de la jornada d'avui, la tercera de competició en aquests jocs. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles. Doncs per parlar de la resta de la jornada hem de començar fent-ho amb el tennis i amb una notícia negativa, perquè ja no queden tennistes catalans en el quadre individual masculí d'aquest torneig. Un cop Tommy Robredo ha caigut avui contra Andrea Seppi, l'italià, en 3 sets en un partit ajustadíssim, s'ha acabat decidint per un resultat de 6-4, 4-6 i 8-6. Després del partit, Tommy Robredo assegurava que no s'havia sentit mai còmode a la pista, que la humitat li havia afectat, però no vol que tot això li serveixi d'excusa.
Bueno, és que ha sigut una pena, no? El partit estava molt igualat, he tingut les meves opcions en el tercer quan anava break a dalt i llavors pues, ell m'ha tornat el break i després, bueno, quan ja posa pues, 6-6, després qualsevol cosa va passar, no? I ell ha tingut un joc acertat i m'ha fet el break i s'ha acabat el partit, no? Però bueno, una llàstima, perdre un torneig pues, és una cosa, perdre les Olimpiades pues, fa una mica més de mal.
Sí que ha aconseguit la victòria Rafael Nadal, ha patit moltíssim contra un altre italià, contra Potito Starace, que el ha guanyat finalment en 3 sets. El tenista manacorí assegurava quin era per ell la clau del partit.
Por la forma de contar hace que no te puedes despistar en ningún momento, pero bueno, sí que evidentemente conseguir el break era medio partido porque llevaba muchos juegos muy cerca de hacerlo, no lo había conseguido y sí que era básico, ¿no?
De fet, Rafael Nadal és l'únic tenista de la delegació espanyola que continua perquè també han perdut els altres dos que jugaven avui. David Ferrer, el de Xàbia, que ha perdut contra el serbi Tipsarevic en 2 sets i el murcià Nicolás Almagro ho ha fet contra Gael Monfils en 3 sets. En dobles, com de victòria de Ferrero i Nadal, sí que hi haurà doncs participació catalana encara en aquest torneig de dobles. Han guanyat els suecs Björkman i Söderling, també victòria de David Ferrer i Nico Almagro contra els sud-africans Coetzee i Anderson. I pel que fa al torneig femení, que ara parlem de tennis, dues victòries i dues derrotes per les tenistes que representen la delegació espanyola. Victòria de la mallorquina Núria Llagostera contra la txeca Zako Palova i també victòria de Maria José Martínez contra l'australiana Alicia Molik. D'altra banda, ha perdut Anabel Medina contra la semidesconeguda austríaca Bammer i també Carla Suárez, la canària, contra la xinesa Peng. Tot això pel que fa al tennis. Si parlem d'esports d'equip, hem de destacar també la victòria, el debut en victòria de la selecció espanyola d'hoquei herba, una de les més catalanitzades presents aquí a Pequín. Ha acabat guanyant a Bèlgica per 4-2 amb gols de Pol Amat, Santi Freixa, Víctor Sojo i Xavi Ribas. L'equip de Moritz Hendricks, que debut així en victòria, i el seu seleccionador explica que aquest partit els ha de servir per posar-se en forma al llarg del campionat.
Encontrar tu ritmo de nuevo y por todos los entrenos que haces hasta que estás compitiendo con un contrario fuerte no vas a encontrar tampoco este ritmo. Y ya está bien que Bélgica es un equipo de nivel, seguramente que van a hacer cosas en este torneo y nosotros podemos chequear ahora a Bélgica. Hecho.
També primera victòria del bàsquet femení espanyol, del torneig femení, ja que Espanya ha guanyat a Nova Zelanda per 85-62 en un partit plàcid després de la primera derrota, un xic sorprenent contra la Xina. Avui s'han refet les homes d'Evaristo Pérez i han acabat enduent-se aquesta victòria còmoda amb un rival a priori inferior, Issa Sánchez. L'exescorta de l'UB Barça ha sigut la màxima notadora amb 19 punts. Cal destacar que un paper discret han fet les jugadores catalanes, Laia Palau, Núria Martínez, Cindy Lima i Lucy Pasqua, que, al igual que el primer partit, no han tingut una actuació molt destacada. Acabem parlant de noms propis. El palista de la Seu d'Urgell, Guillermo Díez Canedo, s'ha classificat per les semifinals de piragüisme a la prova de K1, on hi van els 15 millors. Demà es disputaran aquestes semifinals i també la final. Recordem que Díez Canedo participa en els seus primers Jocs Olímpics i ja va assegurar que estar a la final seria tot un èxit. I acabarem amb vela. Avui ha començat la classe dels 470 amb una parella catalana, Natàlia Viadufresne i Laia Tutzó, que en aquest debut i les dues primeres regates estan a la cinquena posició. D'altra banda, continua la classe Inglin amb les catalanes Mònica i Sandra Son, juntament amb l'asturiana Graciela Pisonero. Després de 6 regates, avui han pujat fins a la quarta posició.
I ara ens fixem en el que ens espera per la quarta jornada i ens aturem en una previsió que no us farà matinar i que us deixarà dormir. És el partit que jugaran les seleccions de bàsquet d'Espanya i la Xina, que el país asiàtic s'ha focalitzat en el duel entre Pau Gasol i Yao Ming. Per cert, obro parèntesi, els Lakers de Gasol han fet oficial l'acord amb el base xinès Sun Yu, que està jugant aquests jocs, de qui tenien els drets universitaris. Tanco parèntesi. S'espera molt de la icona mundial en què s'ha convertit el jugador dels Houston Rockets, Yao Ming, pagat com una estrella a l'NBA, tot i que més d'un ha posat en dubte la relació qualitat-preu. En Xavi Soler ara ens posa al dia d'aquest gegant de 2 metres i 26 centímetres a qui han fet lliteres a mida per si es lesionés durant un partit.
Quan els amants del bàsquet esperen amb candeletes l'esperat partit entre els Estats Units i Espanya, segons molts experts, final anticipada dels Jocs Olímpics, demà la selecció anfitriona, la Xina, ja podrà dir que ha jugat amb els dos equips. I és que el bàsquet a la Xina ha agafat una nova dimensió gràcies a Yao Ming, segurament l'home més popular del país. Diuen les llegendes, no molt fiables, que l'exèrcit xinès va ajuntar un home i una dona molt alts per intentar crear un noi molt alt i entrenar-lo, no saben si per jugar a bàsquet o no. Algunes altres llegendes no diuen això dels pares de Yao Ming, però sí que asseguren que des de ben petit se'l va educar i entrenar per ser una estrella. Vet aquí la bona coordinació de moviments d'un home que medeix 2 metres i 26 centímetres, que s'ha convertit en pocs anys a l'NBA en una icona. La gent pel carrer ja canta tota hora allò de Yao Ming, Yao Ming, Yao Ming. Ell, modest com sempre, va jugar sortint d'una lesió contra els Estats Units i assegurava que era una de les coses més dures que havia fet.
Des que vaig lesionar-me que no he jugat a bàsquet en els últims 3 mesos. És una mica dur tornar a començar. Sempre seran durs els començaments, però has de conviure amb això perquè ets un atleta professional. És la teva carrera, justament això. I tal com vaig dir, som uns afortunats i a sobre no hem de pagar res.
Va ser designat ciutadà modèlic pel govern xinès i és ambaixador mediambiental de l'ONU. Va voler estar un any més jugant a la Xina quan tothom deia que havia de donar el salt ja a l'NBA i quan hi va arribar no parlava ni una paraula en anglès. És per això que per ell tornar al país és molt excitant.
No trobo paraules per explicar les sensacions que tinc després de tornar a la Xina. És tan excitant disputar uns jocs a casa, al nostre país. I és una oportunitat molt, molt gran per nosaltres. Si em preguntes per l'oportunitat de la meva vida, és aquesta.
D'entrada, Yao Ming, o Ming Yao, perquè aquí és difícil saber quin és el nom i quin el cognom, tindrà demà una dura prova contra la selecció espanyola de Pau Gasol i companyia.
Doncs vinga, aquest Espanya-Xina de demà és una de les previsions. La resta, Xavi, la repassem tot seguit. Vinga.
I els ítems més interessants per demà de la resta de la jornada començaran ben aviat a 4:45 de la matinada hora catalana amb un partit d'hoquei herba femení entre Espanya i Austràlia. Un partit que després de la derrota de la selecció estatal en el primer contra Xina agafa un caire molt important. La jugadora catalana de l'equip espanyol, Glòria Comerma, parla de les australianes.
Dur. Jo crec que tots els equips que tenim en el nostre grup són d'usos, però bueno, nosaltres també estem aquí per fer cara a qualsevol rival i ja et dic, com abans, de corregir els errors i enfrontar-ho tot de la millor manera possible.
Uns 20 minuts més tard, la selecció espanyola masculina de waterpolo té un altre partit que, com el primer, en el que van guanyar per 16-6 al Canadà, també sembla molt assequible. De cara a la jornada del migdia, i també parlant d'esports d'equip, la selecció espanyola masculina d'handbol torna a tenir un partit complicat contra Polònia, en aquest cas. L'equip espanyol, que ja va perdre el primer partit contra Croàcia, es complicaria les aspiracions a buscar una bona posició en el grup per tenir un encreuament, en principi, més fàcil si perd aquest partit. El jugador Albert Roca es parla dels rivals del grup.
A partir d'ara s'ha de guanyar Polònia. Penso que és bàsic per de cara als encreuaments, que ens toqui un bon encreuament. I... bueno, està clar, rematar contra Brasil i Xina i després intentar fer la matxada contra França, que, bueno, que jo penso que són, doncs, amb Croàcia els dos amb més possibilitats del grup, però serà un partit molt complicat.
Deixem els esports d'equip. La tiradora d'escor Sònia Franquet vol millorar demà el mal gust de boca amb què es va quedar en la prova que ja va participar, la de llançament amb pistola d'aire de 10 metres. Demà la prova és llançament de 25 metres a partir de les 3 de la matinada. Una mica més tard, al matí migdia, hora catalana, estarem molt pendents del que pugui fer el lleidatà Guille Díez Canedo en les seves opcions de classificar-se per aquesta final de caiac. I per acabar continuarem amb un ull a Qingdao, on es disputen les competicions de vela Sandra i Mónica Zon, amb l'asturiana Graciela Pisonero en la classe Yingling, i Natàlia Viadufresne i Laia Tutzón, 470, són les nostres representants en aquestes proves.
Anirem acabant amb el tema olímpic, hem de posar el colofó. Avui amb el repàs, com sempre, a les notícies destacades de la jornada olímpica en un format més breu. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
El Schalke 04 ha presentat una demanda contra la Federació Brasilera de Futbol per no haver complert les condicions per a la participació de Rafinha en aquests jocs.
El club alemany considera que Rafinha no pot continuar formant part de la selecció del Brasil que disputa els Jocs Olímpics mentre la federació no es comprometi a complir els seus compromisos en cas d'una lesió de futbolista. El Schalke 04 s'empara la seva demanda en el fet que fins ahir diumenge la Federació de Futbol del Brasil no havia respost a la reclamació d'assegurar al jugador a canvi d'accedir que disputés el joc. En canvi, el Werder Bremen no farà el mateix pel cas del migcampista Diego.
Un altre futbolista, el belga Vincent Kompany, ha decidit quedar-se a la Xina amb el seu país i desobeir el seu club, l'Hamburg, que l'havia reclamat.
L'Hamburg va reclamar Kompany perquè jugués aquest pròxim cap de setmana el primer partit de la Bundesliga davant el Bayern de Munic, però el jugador ha decidit quedar-se a disputar els jocs amb la seva selecció bèlgica. Segons la Federació Belga, la decisió ha estat iniciativa pròpia del jugador.
El comitè organitzador de Pequín 2008 assegura que la qualitat de l'aire ha millorat.
Segons el comitè organitzador, la pluja que ha caigut en les últimes hores ha millorat aquest aire i com que el pronòstic és que continuï plovent, s'espera que la qualitat de l'aire pugui arribar a nivell 1.
Avui ha marxat cap a Pequín el ciclista Joan Llaneres. Els de la Xina seran els seus últims jocs.
El corredor mallorquí resident a Montagut, Joan Llaneres, competirà les modalitats de puntuació i de cursa americana i seran les seves últimes proves abans de retirar-se. Llaneres ha guanyat dues medalles olímpiques en puntuació, la d'or a Sydney i la de bronze a Atenes.
L'equip italià ha guanyat avui la seva medalla número 500 en uns Jocs Olímpics.
Amb la medalla de plata que avui ha sumat l'equip masculí de tir amb arc, Itàlia ha guanyat 500 medalles en els Jocs, 184 d'or, 151 de plata i 165 de bronze. L'esport que ha portat més medalles és l'esgrima amb 108. Precisament avui la italiana Maria Vesali ha guanyat la seva sisena medalla olímpica. És el tercer or consecutiu en floret individual que s'ha d'afegir als ors per equips Atenes i Sydney i el bronze individual l'any 96.
En canvi, a l'Índia celebren que per primer cop han guanyat una medalla d'or individual.
Abhinav Bindra ha guanyat l'or a la prova de carrabina d'aire 10 metres a la prova de tir i passarà a la història, això perquè ha estat el primer esportista de l'Índia a guanyar una medalla d'or individual.
I tancarem amb el medaller. La Xina encapçala aquesta classificació després de la tercera jornada de competició.
La Xina té un total de 14 medalles, 9 de les quals són d'or. A la segona posició hi ha Corea del Sud, que té 8 medalles, 4 d'or. Això és el que la fa estar per sobre dels Estats Units, que tot i que tenen més medalles, una dotzena en total, només en tenen 3 d'or. Al darrere i en quart lloc hi ha Itàlia, amb 8 medalles, també 3 d'or. L'equip espanyol és desè a la classificació, amb 2 medalles, una d'or i una de bronze.
Em cremo i em congelo amb l'aigua de la dutxa.
Ja ho sé. Què et penses, que a mi no em passa el mateix?
Sí, hauríem de posar vàlvules termostàtiques per no perdre tanta aigua intentant trobar una bona temperatura. I així estalviaríem fins a un 20% d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Recte final del programa, a banda dels Jocs Olímpics, el Barcelona ja es nota que demà passat arrenca la prèvia de la Champions, i aquesta és la data que el club va fixar per decidir el futur de Samuel Eto'o. És aquesta perquè si juga un sol minut en aquesta competició ja no ho podrà fer amb cap altre equip aquesta temporada. Eto'o ha demostrat durant la pretemporada que no s'ha oblidat de fer gols, i ara li toca al Barcelona jutjar si fa un pas enrere i concedeix el perdó al jugador camerunès, tenint en compte també que el mercat no ha ofert opcions millors que la seva. Passem pel Camp Nou, on d'aquí uns minuts s'entrena el Vissua de Cracòvia. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Ambient ja de Champions al Camp Nou o no?
Sí, tot i que la roda de premsa no és precisament similar a la que hi ha abans d'un Barça-Chelsea o d'un partit de quarts de final o
home,
de semifinals.
Home, però el polonès tu l'entens, no?
Bueno, hi ha qui diu que sí, però el cas és que hi havia ambient a la sala de premsa del Camp Nou i el que hi ha és un equip de Champions, o almenys de prèvia de Lliga de Campions, entrenant a la gespa de l'estadi, el Vissua de Cracòvia, que, atenció, tal com ha dit el seu entrenador Maciej Skorsa, venen aquí a treure un bon resultat per intentar fer la gesta d'eliminar el Barça, perquè consideren que el Barça ve molt pressionat, que és un equip que també s'equivoca i que amb tanta pressió i sent el primer partit oficial de la temporada tenen opcions de generar-li problemes, treure un bon resultat, un empat, ha dit explícitament el tècnic polonès, i intentar rematar la feina al partit de tornada a Cracòvia.
Molt bé, demà s'espera ja aquesta roda de premsa de Pep Guardiola, més esperada fa l'efecte per la resolució que es pugui tenir de Samuel Eto'o que no pas pel partit en si.
Sí, més o menys a aquesta hora, ja ho sabrem, ja s'haurà fet la roda de premsa prèvia al partit contra el Vissua. Pep Guardiola anunciarà el futur de Eto'o i la decisió definitiva que ha pres en el cas del davanter camerunès. El futur és blaugrana, de continuïtat. Avui s'han succeït les reunions al vestidor del Barça, un procés que, com el cas Messi i la polèmica amb la Federació Argentina per la seva participació als Jocs Olímpics, ha comandat directament el mateix Guardiola. Eto'o i Guardiola han parlat avui. Ha estat una reunió cara a cara on els dos s'han dit el que volen l'un de l'altre ara que hauran de conviure moltes setmanes junts aquesta temporada. Guardiola vol blindar la bona convivència que s'ha notat aquesta pretemporada al vestidor, i per això també ha parlat a més de amb Samuel Eto'o, ha comunicat la seva intenció als capitans i als pesos pesants del vestidor blaugrana. Guardiola vol una solució al màxim de consensuada possible. Demà, doncs, roda de premsa de l'entrenador del Barça, on explicarà els seus arguments. Eto'o entrarà a la llista de convocats per al partit contra el Vissua de Cracòvia, i tenint en compte que ja s'haurà decidit el seu futur, té opcions de ser titular. L'última referència que tenim, doncs, inicial del Barça, és l'últim partit de la gira nord-americana contra el Red Bulls, i en aquell partit Eto'o va ser titular, va fer dos gols i es va convertir en el màxim anotador del Barça en aquesta pretemporada. Si el Barça no ven Eto'o, això vol dir que només es farà un fitxatge més, o almenys les intencions de la Secretaria Tècnica i del cos tècnic són fer un fitxatge més. I el canari del València, David Silva, és clarament l'objectiu destacat. Dimecres es reunirà Silva i el seu representant amb el València, volen aclarir si milloren el seu contracte amb el club de la capital del País Valencià o té permís per buscar-se altres clubs. En aquest cas, el Barça entraria en acció.
Doncs ara només queda saber quina és la raó i l'explicació que dona demà Pep Guardiola, tenint en compte que a principi de temporada, quan va ser presentat, Eto'o era un dels descartats amb Ronaldinho i Deco. Jordi, us sentirem demà. Gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Nosaltres el que fem és posar el punt final a aquesta edició de l'Esport al Punt Vespre d'avui, explicant que demà l'Espanyol se'n va cap a Holanda, on tancarà ja la seva pretemporada. Fins demà, adéu-siau, bona nit.
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.